Després del dia més sanguinari, de nou bombardejos avui al Líban. Continua també l'èxode de ciutadans que marxen del sud i l'est del país per intentar instal·lar-se en zones més segures davant les amenaces del govern israelià. Els nostres enviats especials, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, són a Beirut i connectarem en directe i ens explicaran què els han dit els libanesos.
Qualsevol pot ser bombardejat. La gent té por. Està aterrida.
Catalunya nit.
La situació al Líban, el conflicte a Gaza, a Ucraïna, al Sudan.
Full-scale war is not in anyone's interest.
Les guerres marquen l'Assemblea General de les Nacions Unides i també l'últim discurs de Joe Biden com a president dels Estats Units a la seu de l'ONU. Connectarem amb Nova York per saber quin missatge ha llançat. El govern espanyol no sotmetrà a votació el sostre de despesa aquesta setmana al Congrés. Davant la possibilitat molt real de perdre la votació, l'ajorna per intentar seguir negociant amb Junts. Explicarem què és el sostre de despesa i per què és tan important per a les comunitats autònomes. A Suïssa s'ha utilitzat per primera vegada l'anomenada càpsula del suïcidi, amb la mort d'una persona per asfíxia per nitrogen. Hi ha molta polèmica perquè hi ha hagut diverses persones detingudes. A Suïssa, el suïcidi assistit és legal. Sabrem què diu la llei i què és el que ha passat. Mentrestant, a França continua la commoció pel cas de Gisèle Pelicot, que s'està jutjant. El seu marit la drogava perquè altres homes la violessin durant una dècada. És un cas extrem, però i aquí són habituals els abusos sexuals per la via de la submissió química? En què consisteixen? Com es poden prevenir? Són preguntes que plantejarem a un expert. I el piromusical de la Mercè avui porta la firma de la cantant catalana de més èxit i més internacional, Rosalía. Ella ha escollit les cançons que aniran sonant mentre esclata la pirotècnia i s'ha reservat un as important a la màniga i estrenarà la seva última cançó. Està a punt de fer-ho i ho sentirem al Catalunya Nit en directe. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Aquest és l'ambient que ens arriba des del Piromusical de Barcelona, que és a punt de viure el seu moment àlgid, l'estrena de la nova cançó de Rosalía. Per tant, comencem connectant ja amb el nostre company de la secció de cultura, Marc Ruiz. Bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, l'Avinguda Maria Cristina està pleníssima de gent. Suposo que esteu escoltant de fons tant els petards, perquè acaba de començar ara mateix el Piromusical de la Mercè amb Despecha de Rosalía. Just abans, la mateixa Rosalía, vaja, una gravació, ha fet una salutació a tothom que està aquí expectant, esperant aquesta cançó que d'aquí uns segons podrem sentir. Quan acabi Despecha, que serà, de fet, és una cosa reduïda d'un minut i mig, ha de començar Omega, l'estrena mundial, perquè, de fet, a la xarxa s'estrenarà a la mitjanit, i aquí tindrem l'opció de sentir-la abans, unes hores abans que treni arreu del planeta. L'escoltarem aquí, a Catalunya Ràdio, d'aquí una estoneta, d'aquí uns pocs segons, quan comenci a sonar aquesta cançó Omega. De moment és una cançó de la qual en coneixem al principi, en coneixem un fragment que ella canta a capella, sabem que l'ha fet amb Ralphie Chu, un productor de Madrid, i que diu Omega. Que es digui Omega és...
Doncs...
Amb un dels discos més importants del flamenc dels últims 30 anys, un disc que va gravar Morente amb Lagartija Nik l'any 96 i que s'obre precisament amb una cançó que es diu Omega. Ara bé, dubto moltíssim que sigui una versió, perquè Omega fa com 10 minuts de cançó.
A veure, ara
sembla que comença,
és a punt,
ha de començar ara mateix.
Molt bé.
Callem i la deixo amb ella.
Endavant, tot per Rosalía.
relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo. No consumo y te presumo. Tú eres lo mejor, entre ti y yo era lo peor.
Cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda.
És l'estrena mundial del nou tema de Rosalía, ara mateix en directe al Piro Musical de Barcelona.
Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre.
Doncs, Marc Ruiz, no sé quines són les teves primeres impressions. Aquí hem de deixar clar que la percussió era pirotècnia, eh? Que no ha sonat ben bé neta, però emocionant en algun punt, suposo.
És correcte, és molt emocionant. És una cançó molt bonica, molt fineta. No diré que no tingui res a veure amb el que ha fet Rosalía fins ara, però sí que representa un canvi bastant força important respecte a Motomami. És absolutament més melòdic i molt senzillet, molt suavet, molt bonic.
Molt bé, doncs deixem que acabis de gaudir del Piro Musical i connectarem més endavant. Recordem que avui la playlist, les cançons que estan sonant durant el Piro Musical són cosa d'ella, de Rosalía. Més tard ens expliques com ha acabat d'anar i la reacció també del públic. D'acord, Marc?
Oh, i tant, fins ara.
Fins ara, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Per desgràcia, tot això de celebracions piromusical, hi ha punts del planeta on ara mateix els queda molt i molt lluny, i no parlem només de quilòmetres. És el segon dia de bombardejos israelians al Líban, en l'ofensiva més gran des de fa dècades. L'últim balanç de víctimes s'acosta als 600 morts, entre els quals 50 menors i més de 1.800 ferits, si comptem el que ha passat en aquestes últimes 48 hores. La intensitat dels atacs ha baixat respecte a ahir, però creixen les cues a les carreteres per fugir de l'est i al sud del país, on cauen les bombes. Israel ha tornat a atacar la capital, Beirut, on assegura que ha matat un alt responsable de Hezbollah. I a Beirut hi ha els enviats especials de Catalunya Ràdio, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Bona nit.
Qui és el comandant d'entrada aquest de Hezbollah assassinat per Israel i com s'ha produït l'atac d'avui a Beirut?
Ha sigut un atac dirigit contra ell, però clar, ha fet molts danys col·laterals. Es tracta d'Ibrahim Mohamed Kavisi. Se'l considera, o se'l considerava, el màxim responsable de la xarxa de míssils d'Hezbollah. L'atac ha provocat l'esfondrament de dos immobles habitats per famílies en un suburbi del sud de la ciutat, que es diu Al-Gobeiri, que no és massa lluny de l'aeroport internacional de la capital libanesa.
Aquesta explosió que estem explicant s'hauria produït al barri xiïta de Beirut abans que arribéssiu vosaltres a l'aeroport de la capital. No sé si heu pogut comprovar que hi ha molts libanesos que intenten marxar, que hi ha moviment per carretera, que intenten buscar llocs més segurs.
Sí, de fet, per carretera molts ho intenten perquè el que és l'aeroport no és que hi hagi saturació, és que no hi ha vols. Per exemple, avui s'han cancel·lat més d'una trentena de vols. Les aerolínies que encara funcionen, que tenen connexió amb Beirut, s'han vist obligades a modificar les operacions sobre la marxa. I per demà, per exemple, només consta a la pàgina web de l'aeroport un sol vol no cancel·lat. El destí és Copenhagen i està noliejat per Middle East Airlines, que és la companyia aèria libanesa. Els que fugen ho fan bàsicament per la frontera síria, la qual cosa dona una idea de quina és la situació de por que es viuen aquí.
Clar, estem explicant que hi ha gent que està intentant marxar del Líban, però també hi ha milers de persones que des del sud o des de l'est intenten arribar on sou vosaltres, a Beirut. No sé si també heu vist aquest moviment intern i si Beirut realment els pot acollir a tota aquesta massa de gent que intenta marxar de llocs més perillosos encara.
De moment intenten acollir-los, estan treballant en això, estan obrint molts centres escolars, han suspès les classes a les universitats i a les escoles per transformar els centres en centres d'acollida, i estan alguns ja en marxa, però molts altres encara no estan en servei, encara no estan en funcionament. Els que tenen recursos estan llogant apartaments als barris que es consideren més segurs, el barri Cristià, per exemple. Ens deia el nostre xofer que, per exemple, pel que es pagava abans per un mes d'un habitatge de dues habitacions, ara es paga per un sol dia. Els que no tenen tants diners, doncs van en aquestes escoles que us dèiem que han deixat de fer classes, i en Yusuf, precisament, és un dels voluntaris que, com molts altres, ajuda en uns d'aquests centres. Hem parlat amb ell i ens deia això.
Tots són voluntaris. Hi ha gent que porta menjar, gent que porta matalassos, aigua, organitzacions que ajuden, com Hezbollah, voluntaris, una mica de tot.
Voluntariati, diciamo così, un po' di tutto.
Com que encara no hi ha tots els centres necessaris per acollir tota aquesta gent que està arribant, doncs n'hi ha alguns que dormen al carrer aquests dies.
Quin és l'estat d'ànim de la població aquí? No sé si heu pogut parlar ja amb veïns. Què us estan dient?
Estan molt enfadats, diuen que estan aterroritzats, però tu els veus serens quan parles amb ells. L'Ahmad, per exemple, un refugiat que va arribar fa 3 dies, ens deia que després del que han vist que ha passat a Gaza, tenen moltíssima por, però que ells, al cap i a la fi, tenen on refugiar-se, on fugir, poden escapar cap a alguna banda. Comparava aquesta ofensiva israeliana amb l'última gran ofensiva que hi va haver contra Hezbollah fa 18 anys.
Qualsevol pot ser bombardejat. La gent té por. Està aterrida. El 2006 no es veien aquestes cares, aquests sentiments. Ara tothom està aterrit.
Quan li han preguntat si la solució seria un acord de pau o aturar els atacs d'Hezbollah, han dit que de cap manera, que el que han de fer és seguir atacant Israel cada vegada amb més força.
Molt bé, Maria Alba, doncs demà segur que tornem a connectar per veure com està evolucionant la situació. Encara no es parla de guerra, però és veritat que l'escenari cada vegada s'hi assembla més. Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez en directe des de Beirut quan arribem a 10:15 de la nit. Moltes gràcies als dos i molt bona nit.
Bona nit.
Doncs precisament l'escalada del conflicte al Líban plana avui sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides. Des de Nova York, els líders mundials han reprovat uns bombardejos que en els últims dies han fet centenars de morts al país àrab. Temen que el Líban es pugui convertir en una nova Gaza i reclamen solucions diplomàtiques urgents.
Para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora.
Aquest és el so que ens arriba en directe des de la seu de les Nacions Unides, on ara mateix intervé el president del Salvador, Nayib Bukele. Ho està seguint des de Nova York. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, primera hora de la tarda, hora nostra, Joe Biden, en el que seria el seu últim discurs aquí a les Nacions Unides com a president, com a mínim, ha intervingut. Què és el que ha reclamat?
Doncs mira, ha intervingut Biden, però abans encara ho ha fet el secretari general de les Nacions Unides, que és Antonio Guterres, i de fet els grans protagonistes han estat el Líban, Israel i Palestina, tot i que cap d'aquests països avui ha intervingut. Però com et deia, el primer, el que ha obert la sessió, ha estat Antonio Guterres, que ha estat directe, clar i contundent.
La situació del món és insostenible. No podem continuar així. Els reptes que afrontem tenen solució, però ens obliguen a assegurar-nos que els mecanismes de resolució de conflictes resolguin de veritat els conflictes.
I després d'aquest discurs ha aparegut aquí, sí, Joe Biden, el president nord-americà, que s'acomiada avui d'aquests grans fòrums, d'aquests grans escenaris. Ha fet un discurs menys expeditiu, amb to més baix, mirant més el passat que el futur i amb una pàtina de comiat des del principi fins al final.
My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people.
Hi ha una cosa més important que mantenir-se al poder, diu Biden, autorreferenciar-se, és el poble. El veterà polític ha utilitzat l'exemple del Vietnam, amb qui els Estats Units mantenen una bona relació, per intentar demostrar que la reconciliació al món és possible. Biden ha volgut ser optimista, però sense grans paraules.
Every age faces its challenges.
Cada època afronta els seus reptes. Ho vaig veure de jove i ho veig avui. Però som més forts del que ens pensem. Som més forts junts que sols. I el que la gent diu que és impossible és només una il·lusió. Citaré Nelson Mandela. Ens diuen que és impossible fins que es fa.
Until it's done.
Amb aquestes paraules, Joe Biden, que s'ha acomiadat, ja et dic, amb un discurs de to més aviat baix, i a partir d'aquí la cosa s'ha escalfat. En la línia de denunciar Israel i també Rússia, hem escoltat sobretot el president turc, Recep Tayyip Erdogan, que ha acusat Israel de voler arrossegar l'Orient Mitjà a una guerra, mentre que el rei de Jordània, també contundent, ha acusat alguns països, sense citar directament, de creure's per sobre de la llei.
Molt bé. És veritat, ara, això que dies, escoltant Biden, que no sembla que hagi volgut deixar allò grans frases com a testimoni del que ha estat el seu mandat, sinó aquest to baix que deies. Això és una marató, de moment ens ha resumit molt bé el dia d'avui. No sé què queda previst, quins altres presidents o líders han d'intervenir les pròximes hores.
És una marató avui i és una marató tota la setmana perquè matí i tarda aquí a Nova York, de 9 del matí a 3 de la tarda, de 3 de la tarda a 9 de la nit, per tant, la vostra tarda i matinada, hi ha discursos pràcticament cada dia des d'avui i fins al cap de setmana. Han de passar tots els països del món i algunes organitzacions multilaterals. Ara mateix, per exemple, tenim parlant, com deies, Bukele, el president del Salvador. Fa uns minuts, un dels moments cridaners potser, l'estrena del president argentí, Javier Milei, que ha deixat alguna perla, ha dit que no és polític, és economista, ha acusat l'ONU de ser una organització que imposa la seva ideologia i ha qualificat les quarantenes de la Covid de crims de lesa humanitat. Això ha estat Javier Milei, l'argentí, però és que potser la intervenció més interessant d'aquest torn de tarda aquí a Nova York ens arribarà d'aquí, doncs no sé, una horeta més o menys. El president iranià, Massoud Pezeshkian, a priori una figura més oberta al diàleg amb Occident que els seus predecessors, doncs intervindrà aquí a la ONU amb tot el conflicte a l'Orient Mitjà obert. Pensem una cosa, Biden només ha fet una ràpida referència a l'Iran. Els mitjans nord-americans creuen que hi havia una certa voluntat de buscar un acostament o, com a mínim, d'evitar augmentar la tensió amb aquest país que és tan important a l'Orient Mitjà. I de la resta d'avui, per exemple, doncs una tria una mica pintoresca perquè parlarà la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministre polonès, Andrzej Duda,
Andrzej Duda, el president xilè Gabriel Boric i també, per exemple, un que ens queda una mica més a prop, el príncep Albert de Mònaco. Per tant, tenim tota la tarda de discursos.
Molt bé, doncs ho anirem seguint perquè això és avui, però demà més...
Demà Pedro Sánchez, divendres Netanyahu, Andorra... Vull dir que tenim l'agenda plena.
Exacte, i per exemple Zelensky, que ve amb una carpeta molt ambiciosa sota el braç, amb el seu pla per la victòria, que anomena, ja veurem què en transcendeix, però n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe una nit més. Francesc Garriga, una abraçada.
Fins demà.
Deu minuts per arribar a 11:15 i mentre no arriba o un acord de pau o aquesta victòria final, el que passa a Ucraïna és que es van sumant morts. Avui almenys 4 persones en diversos atacs russos han mort a l'est d'Ucraïna, segons un recompte oficial. La pitjor part se l'ha endut Kharkiv, que és la segona ciutat del país, on una bomba guiada ha impactat contra un bloc de pisos i ha causat 3 morts i una trentena de ferits. L'alcalde ha denunciat que els russos han atacat 4 districtes més. Pel president Zelensky, Albert Manyac, que evidencien aquests atacs?
Doncs que Rússia és un estat terrorista que dispara contra objectius civils. Ho diu en un escrit difós per les xarxes socials que ha fet des de Nova York, on sentíem ara demà ha de participar a aquesta Assemblea General de l'ONU. Dijous es desplaçarà a Washington per visitar la Casa Blanca i el Capitoli. Presentarà al president nord-americà Joe Biden l'anomenat Pla de Victòria, que passa per enfortir l'exèrcit i forçar Rússia a aturar la guerra. És el que ha avançat ja el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, on també hi ha comparegut. En una entrevista a la cadena ABC, Zelensky s'ha mostrat optimista.
Som més a prop de la pau del que ens pensem. Som a prop del final de la guerra i és per això que hem de ser molt forts.
El Kremlin ha respost que la guerra s'acabarà quan aconsegueixi els seus objectius.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confirma la represa de les negociacions amb Junts i assegura que encara hi ha marge per a una entesa sobre el sostre de despesa. Això després que el govern espanyol hagi retirat avui la votació del tràmit al Congrés de dijous per falta de suports. Esquerra Republicana, per la seva banda, ja ha advertit a l'executiu de Pedro Sánchez que reiniciar les converses amb Junts també implica reiniciar-les amb ells. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
El govern espanyol està disposat a negociar amb Junts una nova proposta que permeti reformular els objectius de dèficit i aprovar-ne uns de nous, com demanava la formació independentista per canviar el seu vot del no al sí. Obert al diàleg, des de la discreció i la prudència, la ministra María Jesús Montero espera que la negociació arribi a bon port.
Yo creo que siempre que hay una oportunidad para el diálogo, el gobierno la aprovecha. Y esto es lo importante. Y si llegamos a un acuerdo, perfecto. Y si no llegamos a un acuerdo, pues volveremos a llevar la senda y entonces, desgraciadamente, los territorios se quedarán sin 12.000 millones de euros.
Una negociació que comença amb un punt de partida que Míriam Nogueras ha concretat perquè es puguin entendre.
Hi ha una proposta aprovada el 2014 al Parlament de Catalunya, votada també pel Partit Socialista, en el que es proposa que la divisió es faci a un terç. Per tant, a partir d'aquesta proposta, l'acord de Brussel·les deixa molt clar que nosaltres el que venim a defensar són els acords i consensos del Parlament de Catalunya.
És a dir, que Catalunya pugui gastar més, que es passi del 0,1% de dèficit previst al 0,8, uns 13.000 milions d'euros d'endeutament per a les comunitats en lloc dels 1.600 actuals. D'entrada, la Moncloa ho veu molt ambiciós i des d'Esquerra, Gabriel Rufián diu que el govern s'equivoca al negociar amb els de Puigdemont, però que si s'obre un procés de diàleg, també hi volen ser.
Siempre es un error no plantarse frente al chantaje de la derecha. Siempre. Tenga la bandera que tenga. Se abre la negociación, ahí estaremos. Ahora que entienda el PSOE que si la abre para unos, la abre para todos. Empezamos de cero. Seguramente no tendremos los mismos intereses que la derecha catalana, pero lo intentaremos.
El PSOE aposta per Junts, descarta de ple un possible suport dels populars que defugen responsabilitats si al final no hi ha nous pressupostos i reiteren que l'executiu espanyol en cap moment s'ha assegut a negociar amb ells.
Doncs ha arribat el moment de plantejar-se les preguntes més difícils, que són les bàsiques. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què és el sostre de despesa?
Doncs el sostre de despesa és un mecanisme que fixa el màxim que es poden gastar les administracions. L'aprova el govern espanyol, inclou la despesa no financera, per tant, no té en compte els interessos del deute, que ha de permetre a l'Estat complir amb els objectius d'estabilitat.
Com es calcula?
Doncs el primer que cal fer és fixar els ingressos previstos per un determinat exercici, després es calcula quina pot ser la despesa màxima que permeti no desviar-se d'aquest objectiu de dèficit.
Sempre se'ns diu que aquest sostre de despesa és molt important per a les comunitats autònomes. Per què?
Doncs és important, primer, per les conjunt de les administracions, podríem dir. Per tant, pel govern de l'Estat, també per les comunitats autònomes. Ara estem en aquest debat perquè segurament té això un biaix polític, però també per les corporacions locals, diputacions i ajuntaments, perquè fixa les regles que han de complir en el seu conjunt. I, a més, reparteix entre cadascuna d'aquestes administracions l'esforç que cal fer en el dèficit que es pot generar a l'hora de redactar els seus pressupostos. Una dada perquè puguem mesurar fins a quin punt és important. Per Catalunya, cada dècima de dèficit significa 300 milions d'euros de despesa extra en aquests pressupostos.
Clar, que et diguin, pots gastar dues dècimes més o pots tenir un dèficit dues dècimes més elevat o quatre, al final són força diners. Un altre concepte que normalment el sentim vinculat a aquest sostre de despesa, la senda d'estabilitat, què és?
Doncs mira, inclou els objectius de dèficit, deute i també la regla de despesa pels propers 3 anys, per això parlem de senda, perquè hi ha un horitzó temporal, i està d'acord als objectius fixats per Brussel·les.
I com sempre que es marquen normes, hi ha qui no les compleix. Què passa si no s'aprova aquesta senda d'estabilitat?
Aquesta és la pregunta més difícil. La llei d'estabilitat diu que si la senda és rebutjada pel Congrés, això és el que va passar, s'ha de tornar a presentar en el termini d'un mes, però no aclareix què passa si la cambra baixa la torna a tombar. El govern espanyol assegura que té un informe de l'advocacia de l'Estat que li permetria redactar uns pressupostos a partir de la senda de despesa vigent, la que ara mateix s'aplica. Com que l'actual té uns objectius més durs per a les comunitats i ajuntaments, per això assegura el govern espanyol que aquests perdrien gairebé 12.000 milions de marge fiscal en els propers 2 anys.
Per calcular tot això és molt important saber què preveus ingressar, i això ens porta al següent tema, perquè avui el Consell de Ministres ha revisat el quadre macroeconòmic per als propers 3 anys.
I ha augmentat significativament les previsions de creixement, per tant, d'ingressos per aquest període. El govern espanyol ha pujat 3 dècimes al creixement del PIB d'aquest any i el situa al 2,7%. També preveu que l'economia creixi un 2,4% l'any que ve i un 2,2% d'aquí a 2 anys. També rebaixa el pes relatiu del dèficit i el deute per aquest creixement econòmic, cosa que facilitaria els ajustos fiscals pendents per complir amb les exigències d'Europa. Recordem que hem tornat a la disciplina fiscal. El ministre d'Economia, Carlos Corpo, ha defensat un model, diu, que permet créixer per sobre de la mitjana de la zona euro.
Hemos empezado 2024 con un mantenimiento del buen pulso económico que ya llevábamos en 2023 y lo que prevemos es que sigamos creciendo hacia adelante el año 2025, que nos va a permitir seguir liderando entre las grandes economías a nivel europeo.
Tot i aquest to gairebé eufòric, podríem dir, sí. El govern espanyol reconeix les males dades d'inversió, però pronostica que això canviarà, que augmentaran a partir d'ara, i per tot plegat preveu que l'economia espanyola crearà 500.000 llocs de treball cada any, cosa que permetrà, diuen, reduir l'atur amb una millora de la productivitat i també dels salaris.
Doncs tu ens ho aniràs explicant i ja veurem si aquestes previsions s'acaben complint. Moltíssimes gràcies, Rafael.
Bona nit.
Més d'un minut per arribar a 11:15 de la nit, el Consell d'Europa ha tocat el crostó a l'Estat espanyol per la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana. En un informe, el comitè d'experts de la institució diu que li preocupen especialment aquestes decisions judicials perquè són incompatibles amb protegir les llengües regionals i minoritàries. Un compromís que, precisament, va subscriure a Espanya la Carta Europea. Mentrestant, el Consell d'Europa també lamenta que es faci servir poc el català a les administracions. Brussel·les, Jordi Baró.
Com cada 5 anys, els experts del Consell d'Europa han avaluat el compliment per part de les autoritats espanyoles dels compromisos per la protecció de les seves llengües, i el resultat és un toc d'atenció en diverses direccions. El més destacat sobre el 25% del castellà a l'escola, que des de la Institució de Defensa dels Drets Humans amb seu a Estrasburg es veu amb preocupació profunda, i s'emplaça Espanya a prendre totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. L'informe dels experts del Consell d'Europa fa reclamacions també per la justícia, perquè s'estableixi per llei que els procediments penals, civils i administratius es puguin fer en català si una part ho demana. També vol mesures per assegurar l'ús del català en els centres sanitaris i en els serveis que presta l'administració central a Catalunya, on el document apunta que més del 60% dels funcionaris no tenen un nivell suficient de català. A partir d'ara, s'espera que el document firmat pels experts passi a la taula dels 46 estats membres del Consell d'Europa, que previsiblement faran una crida a Espanya a fer canvis per solucionar els incompliments.
Un toc d'atenció que ha agradat a Òmnium Cultural, que considera que el posicionament del Consell d'Europa reforça la seva posició a la justícia. Ho ha dit a Catalunya Ràdio el president de l'entitat, Xavier Antic.
Utilitzarem aquest informe del Consell d'Europa com el requeriment del relat especial de Nacions Unides davant dels tribunals, perquè els tribunals espanyols no tenen altra opció que aplicar allò que prescriu una normativa que és de compliment obligatori per a l'Estat, que és la de la Carta, que dèiem.
I encara sobre la llengua i la seva projecció a l'exterior, el govern espanyol ha enviat una tercera carta al Parlament Europeu perquè s'hi pugui parlar català i les altres llengües cooficials de l'Estat. Àlex Giral Robert.
Sí, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha dirigit l'escrit a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, assegurant que és una qüestió prioritària per a Espanya. Per això li demana una reunió personal per abordar la matèria aprofitant la nova legislatura europea. És la tercera carta d'Álvarez en 2 anys. De les altres dues, no hi va haver resposta per part de Metsola.
Espanya ha enviat a Brussel·les el nou pla climàtic que promet que el 81% de l'electricitat serà renovable el 2030. El Consell de Ministres ha aprovat el full de ruta que ajudarà l'Estat a abandonar els combustibles fòssils i a complir amb els compromisos internacionals de descarbonització de l'economia. Cèlia Forment.
Sí, el document que ha aprovat el Consell de Ministres es compromet que les emissions de gasos d'efecte hivernacle es reduiran un 32% el 2030 respecte als nivells del 1990. Per aconseguir-ho, les energies renovables seran la peça clau. El text preveu que el 81% del consum elèctric del país serà d'origen renovable fins a finals d'aquesta dècada. La vicepresidenta Teresa Ribera ho emmarca en els objectius cada cop més ambiciosos d'Europa en la lluita contra l'escalfament global.
Nos marcamos objetivos más ambiciosos, alineados o superando los objetivos que se derivan del marco europeo, preparados para una reducción del 55% de las emisiones del conjunto de la Unión Europea.
El Consell de Ministres també ha donat llum verda al decret que regularà el desplegament de parcs eòlics marins a les costes espanyoles, com per exemple el que està previst fer al Golf de Roses. El decret estableix que abans de qualsevol adjudicació caldrà obrir un període de diàleg entre els promotors i els sectors afectats, i l'objectiu és que aquest tipus d'infraestructures cobreixin el 0,46% de les zones marines de l'Estat.
Catalunya nit.
S'allarga la situació d'incertesa i malestar en què es troben un grup de saharauis bloquejats a l'aeroport de Barajas que reclamen l'asil. Es tracta d'una trentena llarga de persones que han arribat en diferents dates des de finals d'agost. 11 d'ells fa 4 dies que estan en vaga de fam per intentar desencallar una solució. Al Catalunya Nit hem pogut parlar amb l'advocada Fàtima Fadel, que representa alguns d'aquests sol·licitants. Núria Har, bona nit.
Bona nit. D'entrada ens ha dit que són 37 persones i li hem preguntat qui forma aquest col·lectiu.
Majoritàriament són activistes. Hay un grupo importante de chicos jóvenes que han formado parte de la organización de estudiantes universitarios saharauis. Tenemos entre ellos mujeres y 2 menores, un niño de 1 año y una niña de 1 año y medio.
i la vaga és l'única sortida que han trobat per cridar l'atenció.
Esta huelga de hambre la iniciaron porque las autoridades españolas hacen caso omiso a sus solicitudes de asilo y protección internacional. Entienden que no se está cumpliendo la ley.
I quatre d'ells van arribar amb situacions de salut delicada.
Com ho veu la Fàtima? Creu que se'n sortiran? És optimista?
Ens diu que sí, i sense criticar el govern espanyol ve a dir que no són casos ordinaris o sense base.
Lo que se le exige y se le pide a España es el cumplimiento del derecho internacional. No estamos hablando de simples solicitudes en las que hay indicios de que pueda existir una posible persecución, sino que estamos hablando de casos que en el que se aportan pruebas contundentes de esa persecución.
Y en el caso que es denegui l'asil, ¿qué els espera?
Estamos hablando de personas que tienen citaciones judiciales, que tienen citaciones policiales, que algunos de ellos han cumplido penas de prisión y que han sido amenazados a la hora de salir, bien a través de un aeropuerto marroquí o directamente han tenido que pagar y sobornar para poder salir de forma discreta del territorio. Por lo tanto, hay una persecución clara y su vida corre peligro si regresa.
Com és habitual en la causa saharaui, Podem ha mostrat la seva solidaritat. Sumar intenta frenar les deportacions i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'escuda en el compliment de la llei.
Moltes gràcies, Núria, i atenció a aquesta història que expliquem ara mateix. A Suïssa, la policia ha detingut diverses persones que estarien involucrades en l'ús d'una càpsula per al suïcidi. Es tracta d'un aparell que ha provocat la mort per asfíxia d'una ciutadana nord-americana de 64 anys que tenia problemes de salut greus al cantó de Schaffhausen. Anna Alfonso, d'entrada, bona nit.
Bona nit.
Què és aquesta càpsula per al suïcidi?
És un aparell amb un disseny futurista i una tapa de vidre transparent que es diu Sarco, que és una abreviació de sarcòfag. La persona que vol morir hi entra i polsa un botó que allibera una gran quantitat de nitrogen que li fa perdre el coneixement i morir. El seu creador, l'activista pro-eutanàsia Philip Nitschke, diu que la mort arriba ràpid i sense dolor.
Després de dues respiracions d'aire amb tan poc oxigen, comencen a sentir-se desorientats, descoordinats, un pèl eufòrics abans de perdre la consciència. Queden en aquell estat d'inconsciència i, en termes generals, la mort arriba al cap d'uns 5 minuts.
El govern suís assegura que la càpsula no compleix normes de seguretat i que l'ús que fa del nitrogen és incompatible, diu, amb la llei sobre productes químics. Ara els seus creadors s'enfronten a possibles conseqüències penals, tot i que ells asseguren que la càpsula està dins de la legalitat. Sentim Fiona Stewart, que és sociòloga i membre del Consell Assessor.
Hem rebut un assessorament legal exhaustiu en els darrers 2 anys. Ens ha costat molts diners. I hem parlat amb molts experts diferents. Entenem que no hi ha impediment legal per fer servir Sarco.
També aleguen que l'aparell s'ha finançat amb donacions privades i que no busquen guanyar-hi diners. De fet, diuen que només cobrarien 20 euros per fer-la servir, que és el que costaria el nitrogen líquid. Tot plegat en un país, Suïssa, que permet el suïcidi assistit amb condicions, com ara que la persona hagi reflexionat bé la idea, que ningú la influenciï per prendre la decisió o que hi hagi metges especialistes que certifiquin que el seu estat de salut és molt greu.
Per tant, aquí tenim, per una banda, la polèmica de la càpsula en concret que han utilitzat, però per altra, voldria que entréssim una mica més en el concepte aquest de suïcidi assistit. Per què no parlem d'eutanàsia en aquest cas?
Perquè és la persona que desitja morir la que prema el botó per omplir la càpsula de nitrogen i per això és suïcidi assistit. En el suïcidi assistit la persona rep ajuda d'algú altre, però és ella mateixa qui posa fi a la seva vida. En canvi, l'eutanàsia sempre l'aplica un tercer, en el cas d'Espanya, un metge o un equip mèdic. Ho explica Núria Terribas, que és jurista especialitzada en bioètica, directora de la Fundació Grífols i vocal de la Comissió de Garanties de l'Eutanàsia de Catalunya.
La càpsula com a tal no és un instrument d'eutanàsia, és un instrument de suïcidi assistit, perquè és el propi subjecte el que activa la càpsula perquè el nitrogen inundi la càpsula i la persona mori per inhalació del nitrogen. Per tant, no és eutanàsia, no podria ser mai eutanàsia l'utilització del Sarco. Eutanàsia sempre implica la intervenció d'un tercer.
Clar. Ho anem aclarint. De fet, avui, quan llegíem aquesta notícia, de seguida buscàvem més informació en diversos mitjans de diversos països, i llegíem la diferenciació entre eutanàsia activa i eutanàsia passiva. Què vol dir això? Quina diferència hi ha entre activa i passiva?
Doncs són conceptes erronis. En alguns contextos es fan servir. Es parla d'eutanàsia activa quan el metge, per exemple, administra un fàrmac al pacient perquè mori, per exemple, li posa una injecció, o d'eutanàsia passiva quan deixa d'administrar-li el tractament que necessita per seguir vivint, per exemple, quan li retira la medicació. Però, segons els experts, eutanàsia passiva és un terme que s'hauria de desterrar perquè porta a confusió. Ho diu el doctor Albert Planas Magrinyà, que és metge de família, membre també de la Comissió de Garanties de l'Eutanàsia de Catalunya i referent d'eutanàsia de l'Institut Català de la Salut.
Eutanàsia passiva, se'n deia, o en diuen a vegades algunes persones que potser no estan molt d'acord amb l'eutanàsia justament, a deixar de fer coses perquè la persona mori. Això no és una eutanàsia, això és simplement adequar-se a la situació de la persona, és a dir, no aferrissar-se a fer tractaments que seran inútils. En canvi, l'eutanàsia sí que és una acció clara d'administrar alguna cosa a una persona perquè es mori.
Anna, recordem quina situació tenim aquí a Catalunya amb l'eutanàsia i el suïcidi assistit.
Doncs des del 2021, amb l'entrada en vigor de la llei d'eutanàsia, totes dues són legals a l'estat espanyol, sempre que es compleixin algunes condicions que explica el doctor Planas.
És legal tant l'eutanàsia com el suïcidi assistit, sempre i quan es produeixin unes condicions determinades que es pugui justificar que aquella persona té un patiment se li fa insuportable, i aquest patiment que se li fa insuportable i que no són capaços de pal·liar d'altra manera, no és possible tornar enrere amb aquell patiment perquè no hi ha un tractament. Per tant, si es dona aquesta condició i és major d'edat, doncs aquesta persona pot accedir a demanar l'eutanàsia o a demanar un suïcidi assistit, qualsevol de les dues coses.
I, de fet, sobre aquesta diferència entre suïcidi assistit i eutanàsia, l'experta en bioètica Núria Ribas dona una dada que és molt rellevant.
De totes les eutanàsies que podem practicar des de Catalunya amb els 3 anys que portem de llei, només el 2% de la gent ha demanat suïcidi assistit. El 98% de la gent vol que sigui el metge qui li apliqui l'eutanàsia. Per tant, vol dir que un sarco aquí, que li poséssim a disposició, li diguéssim, miri, si vostè tria suïcidi assistit, té la càpsula que ho pot fer vostè mateix. Jo crec que ho triaria poca gent.
Doncs, en Alfonso, entre tu i els experts, ens ho heu explicat la mar de bé. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies. Novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
L'Oficina d'Educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre, a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'Ofici d'Educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'Ofici d'Educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el matí de Catalunya Ràdio és el que faig jo. M'arrenca el dia
per estar al cas.
Amb persones així és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
Mig minut i arribarem a 3:15 de la nit. Volem passar ara per Lleida per parlar de la polèmica pel projecte per construir un centre comercial a l'estació de tren de la ciutat un cop es cobreixin les vies. L'alcalde de la capital del Segrià assegura ara, basant-se en un informe de DIF, que el projecte no és viable econòmicament. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
Bona nit, Manel.
Júlia, l'alcalde defensa que el projecte és difícil que tiri endavant, però en canvi l'oposició l'acusa a ell de posar-hi traves.
Sí, segons Fèlix Larrosa, el consistori ha rebut un informe negatiu de DIF, propietària dels terrenys, que considera que el projecte és inviable econòmicament i assegura que ara estan treballant amb altres alternatives.
Estem treballant amb com podem afrontar un pla de reorganització urbanística de l'estació que tingui diferents usos. Amb això estem treballant, amb això seguirem treballant.
L'oposició, que dona suport al projecte, acusa l'alcalde de posar pals a les rodes perquè asseguren que la prioritat del govern socialista és la construcció d'un altre centre comercial, el de Torresalses, previst als afores de la ciutat. Sentim Xavier Palau del PP, Violant Cervera de Junts i Jordina Freixenet d'Esquerra.
Com a paient cap de la ciutat ha generat unes expectatives que s'han convertit en frustració.
Reivindiquem i reclamem a DIF que doni una solució amb aquest plantejament.
Hi ha una voluntat política darrere d'impulsar un determinat projecte comercial fora de la ciutat i la mateixa voluntat política per posar tots els pals a les rodes i aturar-ne un altre.
Unes acusacions, Manel, que la Rosa nega.
I és una polèmica que fa molts anys que cueja i que, pel que veiem, es va allargant. Per què?
A Lleida hem de tenir en compte que no hi ha cap centre comercial cobert, que tot el comerç es situa als carrers. Des de fa anys, però, se'n vol construir un i aquí topen dos models. Per una banda, el projecte del Pla de l'Estació, que es va tramitar sobretot durant el govern d'Esquerra amb Junts i que s'ubicaria sobre les vies de l'estació. Això també permetria unir diferents barris que ara queden dividits pel traçat de les vies del tren. Per l'altra, el projecte de Torresalses, que s'ha tramitat sota els governs del PSC i que busca ubicar aquest centre comercial als afores de la ciutat. El tema, Manel, és històric aquí Lleida pel debat que comporta sobre el model de ciutat.
Doncs moltes gràcies, Júlia, i anem ara cap a Girona perquè la policia ha detingut els presumptes autors del tiroteig que va acabar amb la vida de dues persones i en van ferir dues més la nit de la Revetlla de Sant Joan, al barri de la Font de la Pólvora. Per tant, la detenció arriba just 3 mesos després d'aquells fets. Anem cap a Girona. Com deia Clara Jordan, les detencions s'han fet a Granada en una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.
Sí, a primera hora del matí han detingut la parella que la policia considera autora dels fets. L'home que va obrir foc amb un Kalashnikov i la seva dona, que hauria iniciat la baralla amb les víctimes i va demanar al seu marit que intervingués. Els han detingut a Pinos Puente, una localitat pròxima a Granada. Al migdia s'han detingut dues persones més, un cunyat del principal sospitós i un menor que també hauria disparat aquella nit. Tots dos s'han entregat en una comissaria de Granada. La policia els seguia el rastre des de la nit dels fets, quan van fugir a córrer cuita de Girona després de l'incident. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, confia que les detencions retornin la normalitat al barri, marcat per la tensió i la violència entre clans des de la nit dels fets.
Crec que ajudarà a destensionar Font de la Pólvora i el conjunt de Girona Est, tot i que a partir d'avui la situació canviï, és necessària la presència de Mossos d'Esquadra a la zona. Per tant, nosaltres el que sí que farem és posar-nos en contacte amb la conselleria per veure què ens poden dir al respecte.
Aquestes 4 detencions se sumen a les 2 de la setmana passada de 2 cunyats més del presumpte autor dels fets que es van entregar en una comissaria de Figueres. Ells dos ja són a la presó des de finals de la setmana passada. Està previst que els 4 detinguts avui passin dijous a disposició judicial. El cas continua sota secret de sumari.
Saltem ara cap a Tarragona, on hi ha hagut 13 detinguts en una operació antidroga de la Guàrdia Civil amb epicentre al Camp de Tarragona i ramificacions a diversos punts del país. La investigació vinculada amb el tràfic de marihuana la dirigeix el jutjat de Reus, al Baix Camp. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
La Guàrdia Civil ha engegat una gran operació antidroga aquesta matinada que ha mobilitzat uns 200 agents. S'han fet escorcolls en 4 municipis de les comarques tarragonines, Reus, Valls, Riudoms i Cunit, on suposadament tindrien la base d'operacions. També han actuat al Canal, Montsià, a Barcelona i Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Manlleu, a Osona. En total han entrat en 12 habitatges i naus vinculades amb l'organització criminal dedicada al conreu, l'elaboració i distribució de marihuana. Els agents han comissat substàncies estupefaents, 1.400 plantes de marihuana i més de 7.000 euros. Hi ha 13 detinguts pendents de passar a disposició del jutge instructor de Reus que porta el cas.
I la policia del Nepal treballa per identificar el cos sense vida que han localitzat a prop de la zona de l'Annapurna, on van desaparèixer una parella d'excursionistes catalans a finals d'agost. Maria Costa.
Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, el cap de l'àrea de conservació d'Annapurna, Ravin Kadariya, el cos correspondria a la jove de 31 anys, veïna de Sant Feliu Sasserra, al Bages.
No hi ha dubte que es tracta de la noia desapareguda. El cos el vam trobar només 700 metres més avall d'on es va accidentar. Com que era època de pluges, no vam poder localitzar-la, però ara ha baixat el nivell de l'aigua i l'hem trobat.
So we are able to see the body.
Ara l'autòpsia ho ha de confirmar. Pocs dies després de la desaparició, la policia va trobar al riu el cos de l'home de 36 anys i veí de Berga.
Deu minuts per arribar a les 11. La campanya de vacunació contra la Covid-19 d'aquest any a Catalunya inclourà per primera vegada la vacuna catalana Dipra, adaptada per ser eficaç contra la versió JN1 del virus. Es tracta de l'única vacuna adaptada a aquesta subvariant que ha estat desenvolupada i fabricada íntegrament a casa nostra, Carme Montero.
Sí, la vacuna Dipra ha demostrat una alta efectivitat per evitar una malaltia greu i no té efectes secundaris. Salut també vacunarà amb les adaptacions contra la versió JN1 de Pfizer i Moderna d'ARN missatger. Tot plegat al dia que hem sabut que pugen un 50% les visites als centres d'atenció primària per infeccions respiratòries en última setmana. El virus més predominants ara mateix són els enterovirus i el rinovirus, responsables de la majoria de refredats de les vies altes. En l'última setmana també hi ha hagut 400 nous casos de Covid i 600 de grip.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Tú y yo perdidos entre amapolas. Tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan.
Amb aquesta estrena mundial de Rosalía hem començat el Catalunya nit. El Piro Musical ha tancat les festes de la Mercè després de 5 dies de celebracions a Barcelona i Rosalía, doble protagonista avui d'aquest Piro Musical, per una banda fer la selecció de les cançons que han anat sonant i per l'altra aquesta estrena. I allà, seguint-ho tot plegat, i continuem tenint el Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
Molt bé, però hi havia molt soroll.
M'ha agradat molt al final.
A veure, hem començat una miqueta a sentir les veus que us volia proposar d'alguns dels assistents, però vaja, de seguida les sentim, eh? Abans, però, us volia explicar una miqueta aquest Piro Musical que ha tingut com unes 14 cançons, com deia, seleccionades per la Rosalía. Hi ha hagut diverses d'ella mateixa, però ha estat molt i molt variat. Però et podria dir que més o menys ha tingut uns 3 moments força espectaculars, més enllà de l'estrena, que tothom ha quedat calladíssim atent a la cançó. Els primers aplaudiments que ha aixecat d'entre el públic ha estat Gitana Hechicera de Paret. Evidentment, era un èxit que era segur que aixecaria aquestes reaccions. Ara bé, després, hi ha hagut un moment de Last Night, dels Strokes, on han començat a pujar unes columnes com feixos de colors, el ritme de la guitarra de la banda de Julián Casablancas, per cert, d'origen sabadellenc, que ha fet que també tothom comencés a aplaudir. Un altre dels moments espectaculars ha estat Unchained Melody, d'Elvis Presley, que també ha aixecat molts aplaudiments, perquè de cop i volta tota una sèrie de columnes de color blanc i daurat que s'han combinat amb unes palmeres i era com una mena de paret sencera de brillantina. Doncs això també ha apassionat a la gent i al final ha estat brutal, perquè ha estat Cute, també de Rosalía, per tancar el cercle, i s'han anat combinant amb els petards d'una manera molt espectacular, perquè evidentment Cute és una cançó força complexa que comença molt ràpida, té després un moment molt suau, molt lleu, on gairebé només hi havia uns petits colors apuntats al cel, i després quan la cançó es torna un vendaval de Kuduro, doncs igual, el cel s'ha omplert de colors, s'ha omplert de soroll, i ara sí, escoltem les opinions de la gent que hi havia, va.
Molt bé, però hi havia molt soroll.
M'ha agradat molt al final. Sí, aquesta combinació de la música i després que ho acompanyava, que gairebé ens hem hagut de tapar les orelles perquè ens explotava el cap del soroll que teníem aquí. Molt bé, molt bé.
O sigui, la música m'ha agradat molt a mi. Era com molt juvenil i també amb els focs feia com... O sigui, es coordinava molt bé. No sé, a mi m'ha agradat molt.
La veritat que és tota una experiència. Jo l'any passat ho vaig veure a la muntanya i res a veure amb veure-ho aquí, primera fila, tota la gent... S'ho passa, és brutal, la veritat que m'ho emporto cap a casa i sí, molt bé.
M'ha agradat molt, aquest any ha estat molt guai i m'ho he passat molt bé mirant a dalt i ja està, no diré res més.
Claríssim, eh?
Sí, en general veig que la gent contenta, però, els que s'han acostat aquí.
Molt. Hi havia això, cares de fascinació, hi havia comentaris de m'ha agradat això, m'ha agradat allò altre. Tothom marxava amb un somriure, això és la veritat. Jo crec que, sincerament, ha agradat força els que estaven aquí.
Molt bé, i el somriure també que ens has deixat a nosaltres. Moltíssimes gràcies, Marc Ruiz, per aquesta connexió.
Bona nit.
Balanç positiu d'aquests espectadors del Piro Musical i l'Ajuntament de Barcelona, que també fa un balanç positiu del dispositiu de seguretat amb motiu d'aquestes festes de la Mercè, tot i que encara no hi ha dades tancades perquè oficialment la festa s'acaba de nit i això portarà un temps encara de calcular-ho, però durant tot el cap de setmana i dilluns no hi ha hagut cap incident greu. Oriol Pujador.
Sí, insistim, són dades provisionals. Durant aquests dies s'han fet 90 controls policials en zones d'oci, grans aglomeracions i transports públics, principalment per detectar el que vam dir ja en la prèvia, armes blanques. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat que hi ha hagut petits incidents, però afortunadament cap problema greu.
Hi ha hagut a les aglomeracions de gent robatoris de telèfon, segur, i hi ha hagut afectacions a gent que havia begut més del compte, però vaja, res que no sigui la mar de habitual amb una activitat tan massiva, però el que anomenaríem elements que ens preocupen i que li hem posat la màxima atenció, això que anomenem seguretat, jo crec que aquesta és una festa que ha tingut un comportament d'un civisme exemplar.
A l'espera de les dades ja tancades, que demà l'Ajuntament farà públiques, el consistori calcula que haurà passat 1 milió de persones durant els 4 dies, les 4 nits, bàsicament, de concerts i espectacles al carrer.
Molt bé, doncs així haurien de ser sempre les festes, passar-s'ho bé. Fem una pausa i tornem amb la previsió del temps, amb la Gemma Puig.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedeadday.es.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per a empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. ISDI, l'elecció dels líders.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Aquesta cançó porta missatge i jo de moment no l'he desxifrat, però ens el desencripta la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs mira, aquesta cançó és del Pep Sala i es diu Núvols de colors. Més que de colors és que en tindrem d'uns quants tipus de núvols.
Ah, ara sí, ara sí.
Doncs sí, mira, demà tindrem un dia amb un cel variable. Deixem enrere els ruixats d'aquests 2 darrers dies que hem tingut a les mateixes comarques, al nord-est, Baix Empordà, a la Selva. Demà serà un dia variable, per tant, tindrem alguna boirina matinal, algun núvol prim, alguns núvols baixos també a la costa, una mica més ennuvolat cap al Pirineu. També tindrem estones de sol, eh? Però sí que serà un dia amb un cel una miqueta més canviant, però molt estable. Com a molt al vespre hi podria haver alguna gota cap al vessant sud de l'Alt Pirineu, però la resta es mantindrà l'estabilitat. I el que també ja notarem demà és aquest augment de la temperatura. Ja ho hem notat avui, eh? Però demà potser algun valor ja podria tornar a arribar als 30 graus, sobretot cap a les comarques de Girona.
Molt bé, déu-n'hi-do. Per tant, demà en alguns llocs màniga curta.
Sí, demà al migdia en molts llocs.
Ah, sí, perquè aquests dies és màniga curta, però amb dubtes.
Demà no tindrem tants.
Molt bé. Perfecte, Gemma, moltíssimes gràcies. Fins demà, bona nit.
Fins demà.